Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
La solitud és el nostre pa de cada dia, i un pa tendre.
Joan Sales, Incerta glòria, 1956.
Esteu escoltant? Debat a bat. El Bisbat de Lleida.
Benvolguts, amics i amigues, oients del programa Bat a Bat del Bisbat de Lleida. En la part central del programa d'avui parlarem sobre què és ser intel·ligent, què és ser llest, què és ser espavilat i també reflexionarem sobre les intel·ligències múltiples.
Estadística, tragedia, Guta. Hace muchos años un político ruso dijo: una única muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística. Se llamaba Josif Stalin. Nos estamos acostumbrando a las estadísticas. Por ejemplo, según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 11% de la población mundial padece hambre. Y son 815 millones de personas. Las causas, las de siempre: las guerras, las injusticias, la explotación del ser humano y el cambio climático. Más estadísticas: 155 millones son niños, todos ellos con desnutrición crónica, y de todos ellos, más de 122 millones viven en países en conflicto. Y del reparto que me decís: 520 millones de hambrientos en Asia, 243 en África y 42 millones en América Latina. La contrapartida: en nuestro mundo, en nuestro maravilloso mundo, hay un 13% que padece obesidad. Más. Según ACNUR, Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en 2016, hace poco más de un año, había 65,6 millones de personas desplazadas. Motivos muy parecidos: la persecución, los conflictos bélicos y raciales, la violencia y la violación de los derechos humanos. Otro dato: creamos 20 refugiados cada minuto. ¿Y la procedencia? El 55% de los refugiados de todo el mundo son de Siria, con 5,5 millones, Afganistán con 2,5 millones y Sudán del Sur con 1,4 millones. Guta. Guta es un suburbio de Damasco donde viven cerca de 400.000 personas. Está siendo bombardeado sistemáticamente desde hace más de una semana. Ya han muerto más de 500 almas, entre ellas más de 100 niños. ¿Estadística o tragedia? Sin duda alguna, tragedia. Y por partida doble. Primero, porque la crueldad es la muerte de una población indefensa, de criaturas que, aún no habiendo empezado a vivir, ya las han matado. Y segundo y más grave, porque no hacemos nada para evitarlo y no se nos cae la cara de vergüenza cuando vemos, leemos y nos enseñan esta atrocidad. Porque ya no distinguimos entre estadística y tragedia. Qué pena. Tino Cidoncha, voluntario de la Fundación Entre Tots i per al Bé de Tothom.
Notícies del Bisbat.
La diòcesi de Lleida organitza les 24 hores per al Senyor a la parròquia de Sant Pere.
El bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, unint-se a la crida del Sant Pare, convoca la nostra diòcesi a dedicar 24 hores pel Senyor al temple parroquial de Sant Pere, que restarà obert durant 24 hores seguides per permetre l'adoració i la confessió sacramental. Les 24 hores pel Senyor començaran divendres 9 de març a les 7 de la tarda amb una eucaristia presidida pel bisbe de Lleida i acabaran el dissabte 10 de març a la mateixa hora amb una eucaristia d'acció de gràcies pel beat Francesc Castelló i Aleu.
Assemblea de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat.
Aquesta assemblea, que va tenir lloc a l'Acadèmia Mariana el 24 de febrer, va ser presidida pel seu president Josep Estruc i va comptar amb la presència del bisbe Salvador Jiménez Valls, a més de la presentació de les activitats previstes per la Festa de la Mare de Déu de Montserrat, es va informar de la celebració de la segona trobada d'advocacions marianes de Lleida, que se celebrarà a la catedral el dia 21 d'abril.
Dimecres de Cendra i Via Crucis a la catedral.
La celebració del Dimecres de Cendra fou presidida pel bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, qui en l'homilia va parlar del significat de la Quaresma com a preparació per la Setmana Santa. El Via Crucis va estar organitzat per la Confraria dels Portants del Sant Crist de Sant Llorenç. Cal destacar que cada diumenge de Quaresma se celebra el rés solemne del Via Crucis a la parròquia de Sant Llorenç un cop acabada la missa de les 6 de la tarda.
Els arxiprestats Seu Vella i Perifèria celebren el Via Crucis a Balaguer.
El diumenge 18 de febrer, com cada primer diumenge de Quaresma, els arxiprestats de la Seu Vella i Perifèria de Lleida van peregrinar a Balaguer per fer el Via Crucis des de la falda del santuari fins a l'església del Sant Crist. El bisbe Salvador, al final de la celebració, va tenir un record per mossèn Mora, impulsor d'aquest Via Crucis, i pels altres mossèns que han mort el darrer any al bisbat: mossèn Joaquim Lax, el pare Joan Sonyol, mossèn Julio de León, mossèn Mateu Freixes i mossèn Josep Martí. Demanar també que es pregui per les vocacions sacerdotals, perquè el poble de Déu necessita ministres que animin les comunitats cristianes, i tot seguit impartir la benedicció.
Els infants també es preparen durant la Quaresma.
Els infants de les parròquies de la Granadella, Bellaguarda, Bovera, Juncosa, el Soleràs i Sarroca de Lleida ja es preparen per la Pasqua amb el lema que la Quaresma en sigui un temps fort de gràcia i sincera conversió. El primer diumenge de Quaresma, els nens i nenes d'aquests pobles van presentar el mural en el qual cada setmana inclouen una actitud que es comprometen a treballar fins a arribar a la Pasqua, amb unes cintes de color lila, per simbolitzar aquesta preparació espiritual i de penitència, van donar la benvinguda a les celebracions dominicals quaresmals.
La tertúlia.
Benvolguts amics i oients del programa Bat a Bat, del Bisbat de Lleida. Ens retrobem avui amb una nova edició de la Finestra dels Joves. Una estona de tertúlia, uns minuts, en què des de la nostra mirada adolescent volem compartir reflexions i pensaments. Aquesta és l'essència de la ràdio. Posar en comú, entrar discretament en les vostres cases, en el taller, en els cotxes, a la cuina. No oblidem que és el mitjà de comunicació més íntim, més proper. Gràcies per estar amb nosaltres un cop més. Qui us parla és l'Alba, alumna de segon de batxillerat del Col·legi Episcopal de Lleida. Avui venim a parlar d'allò que significa ser intel·ligent o llest. Segurament, conceptes que ens permeten àmplies interpretacions i que no s'utilitzen amb propietat, amb el significat que els correspon. Precisament, en el nostre entorn, ho emmarquem en l'àmbit dels estudis. Una persona llesta és una persona ben formada, amb coneixements. En tant que una persona intel·ligent és algú que se li suposa que és llest, però que té més recursos per sortir-se'n i sortejar els obstacles que li para el dia a dia, esclar. Però per debatre el propòsit d'aquest tema, avui tenim entre nosaltres companys meus d'escola. Per favor, presenteu-vos.
Bon dia, sóc la Clàudia.
I el Dani.
I jo, Iana.
Hola, com esteu?
Molt bé, bon dia.
Molt bé, gràcies.
Bé, doncs, enganxant amb el tema de la intel·ligència o el ser llest, em sembla que la Clàudia per aquí té una definició de diccionari.
Doncs sí. Ser intel·ligent, el diccionari ens diu que és una persona ràpida, que comprèn i assimila conceptes molt fàcilment. En canvi, ser llest incorpora la paraula intel·ligent i, a més, s'inquieta per descobrir noves coses i ser espavilat és una persona viva, desperta.
D'acord. I vosaltres què us considereu? Llestos o intel·ligents?
Ui, jo crec que una barreja, perquè ser intel·ligent és la base i ser llest és cultivar aquesta base per ser llest. Per tant, com una barreja entre intel·ligent i llest, em considero.
A veure, jo crec que tenim sort que aquest programa sigui per la ràdio, perquè crec que respondre aquesta pregunta és tenir una mica de cara i responguis el que responguis, molt humil no quedaràs. Però, a veure, m'agradaria dir que em considero intel·ligent, llest, però jo crec que em considero més intel·ligent. O sigui, tinc més formes de sortir endavant que no pas coneixements.
Y bien, yo también opino que es más una combinación de las dos, aunque estoy más orgullosa de mi faceta de inteligente que la de lista, ¿no? Porque al fin y al cabo lo de ser listo es como que puede acceder casi cualquier persona, por así decirlo.
De acuerdo. Y al bachillerat, que es el que de momento estamos cursando nosotros, el segundo de bachillerat, ¿qué creo que se nos demana? ¿Ser llest o ser inteligente?
Bien, pues yo pienso que realmente lo que se nos pide es en gran medida ser listos, ¿no? Aunque realmente las personas que obtienen mejores resultados y que mejor se pueden salir con el bachillerato y mejor lo sobrellevan son aquellas personas que tienen una base inteligente, porque al fin y al cabo son las que mejores recursos van a obtener en todo momento para poder llevar a cabo todo aquello que se les pide, ¿no?, en todas las materias.
Sí, jo penso com la Boiana. O sigui, ser llest ho pot ser qualsevol, és a dir, si es treballa, ho pot ser qualsevol, però ser intel·ligent és la base. Per tant, a la fi al cap, hi ha persones que no podran arribar més de la seva base, per tant, ser intel·ligent és millor en una escola que no pas ser llest.
Clar, totalment d'acord. Jo crec que ser intel·ligent és una forma d'equiparar tots els estudiants igual i seleccionar uns coneixements que s'han d'aprendre i així igualar i ficar un nivell base, perquè com ja hem dit, ser intel·ligent és una cosa amb la que es neix fins a cert punt. Llavors, els coneixements són més, es poden mesurar molt més fàcil.
D'acord, bueno, aquí també m'agradaria fer un incís, que a vegades quan parlem d'intel·ligència caiem en l'error de considerar una persona menys per la seva intel·ligència, no? I molts cops, almenys el que em trobo, que potser que tenim companys que en un primer moment tenen pitjors notes, però que a la vegada són les que millor persones són. Que vull dir que una cosa no li treu valor de persona. Sí, sí, no? Ser més intel·ligent, ser menys llest, o ser més llest o més intel·ligent, no te treu o te fique valor com a persona, que al final el que importa és el cor i l'actitud.
Sí, sí.
Bé, una altra pregunteta. En el món laboral, què creieu que és prioritari? Perquè ara nosaltres, com a preuniversitaris, dintre de no res ja complirem la majoria d'edat i ens inserirem probablement en el món laboral. Bueno, que ja veurem, perquè no està gaire bé. Però què en penseu del món laboral? Què és més eficient, diguéssim? Ser llest, ser intel·ligent? Què en penseu?
Jo crec que, sense dubte, aquí hi ha un contrast molt gran entre el que ens ensenyen a l'escola i el que realment es necessita en el món laboral. Al final, la intel·ligència és la capacitat de sortir endavant, de trobar els teus propis mètodes per ser efectiu. Llavors, al final, els coneixements, qualsevol persona els pot aconseguir. Però crec que la intel·ligència, el potencial per ser independent, és el que es valora més en una feina, perquè al final la formació, o sigui, el ser llest depèn d'una formació, d'uns coneixements que pot adquirir qualsevol persona. O sigui, crec que s'hauria d'adaptar més les necessitats del món laboral real, que són la intel·ligència, a els coneixements de l'escola.
Tu què penses, Clàudia?
Sí, jo penso igual que el Dani, i és més, penso que és més important la pràctica que la teoria, perquè a la fi al cap la teoria tothom se la pot aprendre, en canvi la pràctica ja és més la persona, tal com la du a terme, ja és més, més personal. Per tant, una persona intel·ligent sabrà dur a terme una bona pràctica, en canvi una persona que té absència d'intel·ligència, per dir-ho d'alguna forma, s'aprendrà la teoria, però a l'hora de fer la pràctica serà molt més complicat. Per tant, la pràctica és el que mostra la intel·ligència al món laboral, també.
¿Y tú qué piensas, Boyana?
Bien, yo estoy de acuerdo en la importancia que tiene la capacidad por encima de la formación, Pero lo que me gustaría añadir también es la importancia que tiene en muchos casos la ambición, ¿no? Ya que al estudiar marketing, por ejemplo, o ADE, nos pueden enseñar cómo crear nuestra propia empresa, ¿no? Y cómo llevarla a cabo, pero podemos aprendernos la teoría, pero finalmente la persona que la llevará a cabo puede que sea una persona que no tenga ni idea de la teoría. Entonces yo creo que lo que juega también un poco aquí es, además de la capacidad, la ambición de llegar realmente al final de nuestros objetivos y conseguir aquello que queremos. Y es lo que yo creo que puede mover en gran medida nuestras capacidades y el hecho de ir más allá, a pesar de que no tengas a lo mejor una formación universitaria.
Vale, i aquí m'agradaria reconduir una mica la conversació un momentet als cicles formatius, perquè ara estem parlant de que molts cops ara es valora la pràctica i el tenir capacitat de resoldre els problemes més enllà d'empollar-se la teoria. Llavors, a vegades se'ns menja el coco de que si no tenim una carrera no arribarem enlloc, però ens estem trobant que la gent que està trobant feina és la gent que surt dels cicles formatius. Vull dir, ficar un punt d'atenció en que fer un cicle no és menys digne que fer una carrera universitària.
Exacte.
Perquè en realitat no deixa de ser un tipus d'intel·ligència, que és el que tractarem dintre de no res. Una última pregunta en relació a el que opineu. Què creieu que és el que se'ns demana més des de la societat? Perquè ara, per exemple, ens estem trobant que polítics que a lo millor no tenen un... Per exemple, no en saben de llengües, arriben allà on volen. Vull dir, com es pot donar això a una persona que no té uns certs coneixements o no és llesta?
Sent molt espavilat, sí. Això està clar. I jo crec que, a veure, sempre hi ha un caràcter pejoratiu en inventar-se el currículum i en dir que un ha tingut una formació, però tornem a que estem requerint una formació que molts cops no és necessària o que es requereix per una raó simplement curricular. Així, doncs, jo crec que s'està infravalorant molt el fet de que una persona sigui prou espavilada com per arribar a on ha d'arribar sense tenir el currículum necessari. Perquè jo crec que al final, si un és prou ambiciós i prou espavilat per arribar a un lloc, al final els requeriments que una feina li requereixi, com saber anglès, per exemple, o tenir una carrera universitària, al final els podrà adquirir d'una forma o una altra. Però a mi, per exemple, em sorprèn molt quan me queixo dels polítics de que no tenen una carrera universitària o tenen un nivell d'anglès que no és el que diu el seu currículum i penso, ostres, doncs arribar fins allí inventant-ho té el seu valor.
Pues ho sento, però jo trobo una mica una vergonya. No sé què n'opineu vosaltres.
Sí, jo la verdad es que opino que el valor que se nos inculca, ¿no? Un poco de la importancia de las lenguas, de tener conocimientos, de saber más de una lengua, se le da importancia, ¿no? Pero hasta cierto punto y hasta ciertos ámbitos, porque a lo mejor para ser cajera de supermercado no me admiten sin tener la ESO o el bachillerato, pero a lo mejor un político que no sepa decir ni dos frases bien estructuradas en inglés. Sí, entonces, claro, ¿hasta dónde llega esta importancia que realmente se le da a la formación, ¿no? Es un poco lo que tendríamos que pensar. Es decir, en este sentido creo que la sociedad en ocasiones es un poco hipócrita porque nos inculca unos valores, pero...
De acuerdo. Y, a ver, Claudia, también me sembla que tenías por aquí las definiciones de las inteligencias sí. múltiples o alguna cosa que no había sentido para les.
Correcte. Per començar a dir-vos que no n'hi ha dos, és a dir, que molta gent pensa que només hi ha la lingüística i la matemàtica, sinó que n'hi ha vuit. Bueno, la lingüística, ja sabem quina és, la facilitat de parlar en públic i escriure també, per tant, oral i escrit. La matemàtica és la que antigament es considerava la més important. Avui en dia potser els clàssics també ho consideren, però res, tal com diu el seu nom, és aquesta capacitat de resoldre problemes matemàtics, de lògica. L'espacial és més aviat l'habilitat de dibuixar, de creació. La naturalista és sentir molta passió pels animals i per la natura. La interpersonal és aquella que, doncs, que tens capacitat de lideratge, és a dir, saps mantenir un grup d'amics, saps liderar un grup. En canvi, la intrapersonal és aquella que la persona sap reconèixer amb ella mateixa i sap autoreflexionar. La corporal és el ball, és a dir, tenir aquesta creativitat en el món del ball. I la musical és, doncs, gaudir de la música, entrar en contacte amb la música I vull fer un incís, és que la música cal saber que es relaciona molt amb les matemàtiques, perquè encara que no ho sembli, les notes musicals tenen relació amb els números de les matemàtiques. Per tant, podem lligar a intel·ligències i una persona i un nen petit, per exemple, que li encanta la música, si aquesta intel·ligència la desenvolupa, la matemàtica també serà molt bona, perquè estan vinculades.
Llavors, i en el sistema educatiu normalment es dona més importància a les intel·ligències matemàtiques i lingüístiques.
Correcte.
I es deixa de banda la resta. Què en penseu de tot aquest tema? Perquè això és molt recurrent ara en els grups d'AMPES i pares
sí.
i les redes socials.
Bueno, jo abans de res dir-vos que vaig parlar amb una professora i em va dir que a l'escola principalment es treballa la lingüística i la matemàtica. Per tant, les altres sis no es treballen. Les treballa un nen per si sol o les desenvolupen en algun extraescolar. Per tant, potser caldria potenciar més altres que no pas les típiques de sempre, la lingüística i la matemàtica. No sé què en penseu vosaltres.
A veure, jo crec que els col·legis s'estan adaptant als nous coneixements i potser fa 20 anys era tot molt més estricte i no es valorava que podrien haver intel·ligències diverses. Llavors, aquests coneixements a poc a poc se van implementant i ara sentim molt de que hi ha escoles que no fan exàmens, que tenen nous sistemes. Vull dir, jo crec que a poc a poc això s'anirà implementant i serà la norma.
Sí, y aquí me gustaría darle un poco de importancia al hecho de la inteligencia en cuanto a la matemática, ¿no? Que realmente este conocimiento es el que más se le está dando importancia hoy en día y es el que más se está valorando, mientras que otros conocimientos, como pueden ser los que adquirimos en el bachillerato que estamos cursando todos nosotros, que es el social y el humanístico, ¿no? Pues no... están infravalorados por el simple hecho de dar más importancia a otras áreas que no a la que se basa en la ciencia o en la matemática. Entonces creo que sería importante no infravalorar otras áreas.
És el que deia, és el que deia abans amb lo dels cicles, que tu per fer un cicle formatiu no és menys, però jo almenys estic farta de sentir...
Jo també.
Ja s'han ficat el batxillerat dels tontos. El
sí.
social, el humanístic i l'artístic. Però en realitat és, vull dir, és el que estem dient de les intel·ligències múltiples. A lo millor no tinc la intel·ligència matemàtica, no? Però a lo millor sí que en tinc la lingüística o tinc la musical.
O l'espacial, per exemple.
Clar, entendre el coneixement i entendre que hi ha diferents tipus el que fa és que la gent no se senti exclosa i que hi hagi un lloc per a tothom.
Sí.
I això és molt important, jo crec que pels pares que ens estan sentint que, no, en veritat això és molt important,
sí,
perquè
sí.
hi ha pares que no deixen que els seus fills se'n vagin per un camí o per l'altre perquè diuen aquest batxillerat
és
per tontos aquest,
sí.
i està això molt relacionat
és tradicional
sí, en el tipus d'intel·ligència el que està valorat és la intel·ligència lògico-matemàtica
perquè d'una base sí que es creu que les millors són la matemàtica i la lingüística i cap més. I no, n'hi ha sis més que són també molt millors, potser, que les altres. Però, bueno,
sí.
cal tenir en compte aquestes altres.
I, a més, m'agradaria acabar amb una reflexió que va fer, a més, el psicòleg estadounidense Howard Gardner, que va ser el senyor que va postular aquesta teoria. Va fer una entrevista el 2016 a La Vanguardia, on plantejava que una mala persona no arribava a ser un bon professional. Tu pots tenir talent, tu pots tenir aquesta lògico-matemàtica o qualsevol intel·ligència, tu pots tenir aquesta perícia, aquest talent en la teva feina, però que mai podràs arribar a ser excel·lent si no vas més enllà de satisfer el teu ego o la teva ambició o avarícia. Vull dir, tu pots ser molt intel·ligent, molt llest, molt espavilat, però si darrere d'això no hi ha una ètica, no hi ha una moral i no hi ha un entregar-se als demés, no et serveix per a res.
Molt d'acord.
I bé, doncs... Fins ara hem estat xerrant una miqueta de la intel·ligència, de ser llest, ser intel·ligent, ser espavilat, les intel·ligències múltiples. I moltes gràcies, Dani i Clàudia Boyana, a tots vostès, amables oients, que han acceptat la nostra invitació per haver-nos escoltat pacientment, no? I bé, fins aquí la nova edició de la Tertúlia dels Joves de Batabat. I ara els deixem amb l'agenda.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Tertúlia sobre la Setmana Santa en Terra de Missió.
L'Església de Sant Andreu acollirà el divendres 9 de març una tertúlia col·loqui amb el títol Com es viu la Setmana Santa aquí i a Terra de Missió. Serà a les 8 de la tarda.
Màrius Torres a l'Atri dels Gentils.
La Universitat de Lleida acollirà el seminari L'Atri dels Gentils, que aquest any reflexionarà sobre la figura de Màrius Torres. Es farà en dues sessions, el divendres dia 9 a la tarda i el dissabte dia 10 al matí.
El pensament.
La vida no és sinó una contínua successió d'oportunitats per sobreviure. Gabriel García Márquez.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Els instituts de vida consagrada. Molta gent desconeix el significat del terme vida consagrada. Quasi tots utilitzem la paraula religiosos o religioses per senyalar a persones consagrades tota la seva vida amb un carisma especial dins de l'Església Catòlica. Celebren la seva festa el 2 de febrer, solemnitat de la presentació del nen Jesús al Senyor en el temple. Allí el consagren de per vida al Déu Pare. En nom de tots vosaltres, felicito i dono un gran agraïment pel servei que presten tants religiosos a la nostra societat, fent evident la presència de l'Església. Molts de vosaltres sou educats en els seus col·legis o sou atesos en les seves iniciatives socials. Què és la vida consagrada? Començo amb l'afirmació que fa el Concili Vaticà II. És l'estat de vida que consisteix en la professió dels consells evangèlics, encara que no pertanyi a l'estructura de l'Església, pertany, malgrat tot, sense discussió, a la seva vida i a la seva santitat. I el catecisme afegeix alguna cosa més a aquesta definició. Diu que tenen l'obligació de practicar la castetat en el celibat pel regne, la pobresa i l'obediència. A la nostra diòcesi hi viuen diverses comunitats femenines, excepte una que és de vida contemplativa, les germanes carmelites de la Caparrella. Totes les altres són de vida activa, amb dedicació al món de l'educació o d'atenció als necessitats. També comptem amb comunitats masculines amb especial atenció al treball parroquial. Molts de vosaltres coneixeu els seus membres i heu col·laborat amb ells en diferents projectes i activitats. M'alegra comprovar l'alta estima que la nostra societat manté cap a tots ells. Per a l'Església és un gran regal que queda enriquida per la diversitat de carismes, gràcies o sensibilitats de cada comunitat, que posen al servei de la mateixa Església per a l'atenció integral de la societat. Cada congregació o institut secular és fundat per la intuïció d'un cristià exemplar, amb els seus propis trets psicològics i en plena disposició per a l'ajuda al proïsme. Tots els fundadors manifesten una motivació especial en el sentit de que la seva principal missió neix de donar a conèixer el missatge, l'obra i la persona de Jesús als altres. Al llarg dels segles, la vida consagrada ha sofert diferents modulacions i ha procurat eixir un clar compromís amb la societat que l'acollia. Doneu-li gràcies al Senyor per tots ells. Demaneu també per les vocacions en aquest moment, en aquesta festa, per les vocacions a la vida consagrada.
Moltes gràcies i fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat i ens escoltem la pròxima vegada.
Ràdio Estel. Lleida 91.5.